Gràcies, senyor Bosch.
Sí, gràcies.
Senyor Mampaco. Per al·legacions.
Molt ràpidament. Miri, insisteixo una vegada en el tema del consens i del diàleg. La trobada de l'alcalde en dos partits de l'oposició és a petició dels partits de l'oposició perquè troben que hi ha un problema i volen saber de primera mà com s'ha de solucionar el tema de la roda material i els donem explicació. La segona, jo crec que sí que es vol aturar, perquè si amb l'explicació dient escolta, ens hem equivocat o hem detectat, però sapigueu que el pressupost està muntat sobre un percentatge d'IBI que és aquest, aquí s'acaba la discussió. Per tant, el que era intel·ligent, el que era bo, el que era fruit del consens era tirem endavant el pressupost i esmerarem la rada. És la nostra opinió. Mirin, jo vaig estar amb vostès a Junta de Portaveus i la roda de premsa la munten, perdoni l'expressió, dimarts o dimecres. En Junta de Portaveus cap de vostès va obrir la boca dient, escolta, ens preocupa aquest tema, el govern pensa fer alguna cosa sobre aquest tema. Clar, és a dir, jo haig de respectar que vostès tinguin la seva estratègia política i sembla ser que no la puc qüestionar, però en canvi a l'inrevés jo haig d'acceptar que el govern se li acusi de prepotent, se li acusi de mega informació, de no voler consensuar els temes. Home, jo com a mínim l'únic que dic és que no em sembla just, no em sembla en absolut just. I evidentment el que no pot ser és que jo sóc un bon govern, sóc dialogant, no sóc prepotent quan els doni la raó. Això no funciona així, perdoni'm. Jo puc discrepar amb vostès i puc tirar endavant la meva política malgrat vostès no hi estiguin d'acord. Ja sé que no ens podem posar d'acord en tot, però sisplau, quan aquest acord no hi arribi, el que no m'agrada és el to d'algunes intervencions o algunes paraules que aquí es diuen. Evidentment que discreparem, hi ha moltes coses. El que jo demanaria és que quan no sigui possible d'acord o no hi estem d'acord o plantegem les solucions als problemes d'una manera diferent, no se'ns acusi de no voler dialogar. Gràcies.
Senyora Vinyet, Rosés.
Per finalitzar, jo només voldria recordar-los, i ara m'adreço directament a Convergència, perquè va ser amb ells amb els que vaig tenir aquestes paraules. En primer lloc, vam tenir una entrevista a l'àrea de serveis centrals, una mica, crec que va ser posterior a l'aprovació de les ordenances, però anterior a l'aprovació del pressupost, i vam estar, jo els vaig estar també comentant una mica sobre quin seria el contingut aproximat del pressupost, és a dir, quina seria l'orientació. Hi va haver alguna de les coses que els hi vaig començar a desvetllar de l'àrea social, i a part les vaig presentar també als meus tècnics i ens vam moure en un ambient de col·laboració i d'oferiment per part meva i també per la gent que treballa amb mi, que penso que vam sortir d'allà tots encantats de que veritablement anàvem a treballar conjuntament pel poble de Sitges. Per tant, jo crec que aquest diàleg per part nostra estava obert. I a part d'això, en l'últim ple, en el gran ple de la discussió, si vostès recorden, jo també els hi vaig oferir que tot allò que no poguéssim discutir aquí, ja que el temps se'ns acabava, doncs que podien venir els aspectes tècnics i que jo personalment i la gent de la meva àrea també podríem parlar, i això ho vam fer extensiu a tots els membres de l'oposició, i que nosaltres amb molt de gust els hi aclariríem. I veritablement jo els hi torno a dir, són vostès els que van fer un tema polític, perquè en aquí les primeres intervencions que es van sentir van ser unes intervencions veritablement des d'un punt de vista polític, no de voler denunciar una errada, que jo vaig dir, escolti'm, si hi ha una errada puc acceptar-ho. Aquí ja es va anar a que nosaltres havíem canviat entre un temps, entre el període que va passar entre l'aprovació de les ordenances i l'aprovació del pressupost, havíem canviat no sé amb quina intenció, perquè així consta en l'acte també, no sé en quina intenció, si amb intenció d'enganyar o perquè ho havíem fet mal fet o per les dues a la vegada, doncs havíem canviat i de manera que ens posàvem 300.000 euros més la butxaca. Això recordo que va ser una de les primeres intervencions. Per tant, qui va polititzar el tema i que no va voler entrar en una errada tècnica que era de fàcil solució, van ser vostès. I després tampoc no enganyin. No només va ser un document, sinó la majoria de documents que es van presentar i que van tenir vostès, incluïda una roda de premsa anterior, incluïda, perdó, nosaltres també l'aprovació de les ordenances també es basa en moltes intervencions en el ple. La meva intervenció de les ordenances en tot moment, i també consta en l'acte, si se la volen llegir, vam parlar sempre del 0,98, i vostès mateixos, tots vostès, al llarg de tot l'acte fan referència al 5%, i en alguns casos parlen inclús del coeficient. I parlen concretament del 5%. Després s'han sentit moltíssimes coses i jo m'he quedat astorada del que he arribat a sentir. No voldria entrar més en polèmiques. Penso que ja és un tema que cara al poble de Sitges l'hem de donar per tancat. Jo crec que hem de corregir aquesta errada, però que quedi clar que la voluntat nostra va ser la d'augmentar el 5% des d'un començament i fins i tot, torno a dir-los, penso que va ser un augment molt moderat.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Repassant els continguts de la primera sessió ordinària de ple municipal d'aquest 2008, que quedi clar per si encara algú de vostès diu... Què diu? El percentatge de gravamen que s'aplicarà a l'IBI d'aquest any és el 0,98%. I no el 0,958. Joan, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Vicenç.
Després d'aquest llarg debat a l'entorn d'aquesta qüestió de l'errada material...
I que encara va tenir un serrell a la part final del ple, i és que entre els tres punts que van entrar per l'urgència, ja ens estem acostumats a que entrin punts per l'urgència a part de l'ordre del dia, un d'ells era la resolució de reclamacions al pressupost i la seva aprovació definitiva. Aquest punt va... Bé, només ja entraria gairebé en el capítol de l'anècdota. Es desestimava la recusació, la reclamació dels grups de Convergència i Unió, Partit Popular i Acció per Sitges, i s'aprovava de manera definitiva el pressupost. El fet que, doncs, la... desestimació de la reclamació d'aquestes tres formacions anés juntament amb l'aprovació definitiva del pressupost obligava a que totes tres formacions, com a son part implicada, s'haguessin d'absentar de la votació. Això va motivar la queixa per part dels tres grups pel fet de no poder participar en la votació de l'aprovació definitiva del pressupost. Llavors al secretari se li plantejava un gran problema, perquè si aquest punt hi havia entrat per l'urgència, desfer l'urgència per convertir aquest punt en dos punts era un problema administratiu i jurídic excessivament complex, que el resultat final havia de ser exactament el mateix, segons va dir l'alcalde. Aleshores, doncs, es va optar per tirar pel camí del dret, si s'havia plantejat així, doncs, que es votés així, i clar, al final el pressupost es va aprovar de manera definitiva amb 11 vots a favor i 3 abstencions.
Entesos.
Que corresponien exclusivament a Nou Horitzó i Esquerra Republicana, ja que la resta de grups doncs no van poder participar en aquesta votació.
Està clar que no hi ha sessió plenària sense problema administratiu,
sí.
Darrerament.
El resultat
menor...
hagués estat exactament el mateix, l'únic que tant Convergència com PP com Acció per Sitges doncs van mostrar doncs el seu enuig pel fet de no poder participar en la votació final.
I per dir-ho d'alguna forma, que la votació final no reflecteix aleshores el posicionament dels partits que en el seu dia es van mostrar contraris i continuen mostrant-se contraris a la situació.
I el que val en aquest cas és la votació que es va fer el 17 de desembre, quan doncs, tots tres partits sí que van votar en contra del pressupost, i per tant doncs, el seu posicionament ja va quedar clar en aquell moment, i simplement s'ha de fer aprovació definitiva quan es presenta algun tipus de reclamació sobre l'aprovació inicial, si no, ni tan sols s'hagués fet. Però, doncs, com es va fer, s'havia de fer l'aprovació definitiva i doncs, es va passar per l'urgència, doncs, aprofitant de que s'havia fet la correcció de les errades en el punt del ple de l'ordre del dia. És un tema molt administratiu,
molt
espès
feixuc,
i ferragós, però doncs, la cosa va anar d'aquesta manera.
Tanquem IBI, tanquem pressupost, per on seguim?
Doncs seguim per la correcció d'una errada també en l'aprovació del conveni marc de col·laboració de l'Ajuntament amb la Fundació Privada Stanfli. Res, es tractava simplement de la numeració de les façanes a les que feia referència. També es va ratificar un decret d'alcaldia de modificació del contracte de servei de gestió de la llar d'infants municipal al Cerculet, en la qual s'autoritza l'obligació de despesa de 35.000 euros corresponent a l'equiparament salarial del personal d'aquest equipament educatiu. La regidora Àngels Parés va preguntar si més endavant també doncs, això es farà amb la llar d'infants La Moixiganga, i l'alcalde va dir que en principi sí que estaven d'acord, però que el tema del Cerculet ja s'havia estat parlant a l'anterior legislatura i era el que s'havia engegat primer, com la gestió doncs, són diferents, tant la del Cerculet com la de La Moixiganga, doncs ara de moment només s'aprovava aquest canvi pel que fa al Cerculet. I ara ens aturarem en el següent punt, és l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sitges en referència al sector Masalba Ponent de Sitges, que, doncs, altrament dit sector de les Proelles, perquè és on hi ha situat el polígon industrial comercial de les Proelles. En concret, es tracta d'un dels temes que destacaven Armand Paco i Gavi Serrano, la roda de premsa que van fer els grups que donen suport a l'equip de govern divendres passat, un nou àmbit d'usos industrials i comercials en aquest sector per augmentar una part de titularitat municipal i una altra de privada, sense augmentar, això sí, el sostre edificable en l'àrea privada. Es permetrà la construcció de 36 naus industrials petites d'entre 230 i 400 metres quadrats de planta baixa i pis, disposades en quadrícula amb la corresponent urbanització de tot el sector al mateix temps i a càrrec del promotor privat. D'aquesta manera, l'Ajuntament augmenta un 5% l'aprofitament mig del sòl del 10 al 15 i alhora impulsa el desenvolupament econòmic i industrial d'aquest sector. Són 35.000 metres quadrats, dels quals 12.300 metres quadrats queden pel promotor privat i 8.190 queden per l'Ajuntament.
No sé si ens ho sabràs dir. En quina part concreta del polígon? Ens fem l'efecte que venim des del...
De la rotonda. Tirem, de la rotonda d'entrada tirem sí. A l'esquerra, allà hi ha l'Aldi, més endavant hi ha la curva, hi ha allò d'aquella casa de sofàs i aleshores, a continuació, ja hi ha la curva de la carretera que va pujant cap a
Massalva, cap amunt.
Doncs, després de la curva que ja no hi ha res, doncs allà, al sector que queda a la dreta.
D'acord, entesos.
Aleshores, a partir d'aquí... Va generar-se el debat, els grups doncs, van mostrar-se favorables a que es faci una modificació d'aquest tipus, tot i que amb matisos per part de tots ells. Per una banda, Jordi Mas, de Convergència i Unió, ho veu positiu, però que va demanar que hi hagués més concreció tant pel que fa als accessos com a les fórmules econòmiques. Ramon Artigas, del Partit Popular, creu que està bé que es faci, però que cal vigilar molt, molt que les façanes quedin ben urbanitzades. Aquí m'aturo un segon, i és que sembla ser que un dels canvis és que la primera planta vagi retranquejada, que això també ho vam aprendre fa temps, que era allò que anés una miqueta més enrere,
això.
Per tant que es generi una visual doncs, menys agressiva que si es puja tot de cop. Això fa que la planta de baix sigui una miqueta més gran i la planta de dalt més petita. Però això no genera canvis d'ocupació. O com a mínim, això és el que es deia, perquè aquí es va generar una petita discussió entre dos portaveus de l'oposició. En concret, Andreu Bosch, que creia que sí que hi ha un increment d'ocupació, i Lluís Mercè, que creia que no, i que Andreu Bosch estava barrejant conceptes. Fins i tot al final Lluís Mercè va demanar als regidors de la CUP de govern que fossin ells qui defensessin el dictamen, perquè
ell no l'havia de defensar.
En qualsevol cas, Armand Paco va explicar que el propietari doncs, del sector volia fer millores i doncs, va proposar aquests canvis, es va estar estudiant, es va estar negociant amb ell i finalment doncs, es va decidir per aquesta tipologia. Sobre el tema dels accessos que havia demanat Jordi Mas, hi ha converses a diversos sectors per fer aquesta gran rotonda que s'ha de fer d'accés a la zona, però en qualsevol cas no hi ha un pla d'infraestructures viàries aprovat per al sector des de que això es va posar en marxa, és a dir que ja fa molts anys, i en qualsevol cas aquí Lluís Mercè va matisar que el polígon aquest ja ve de la legislatura de Jordi Serra, és a dir que ja ve de molt enrere. No queda clar doncs, com s'hauran de fer aquests accessos, tot i que la comissió d'estudi del Pla General sí que ho va determinar en el seu dia.
Escoltem, per tant, aquest debat que comença...
Aquest debat que comença amb Jordi Mas de Convergència i Unió i continua, com dèiem, per Ramon Artigas, Andreu Bosch, Lluís Mercè, Armand Paco.
És una llàstima que a les comissions formatives potser no tenim prou temps o prou capacitat de diguéssim, no mala fe, sinó de temps i de capacitat per tractar els temes que realment potser aniria més bé, i aquí, no sé, una altra errada és que clar, cada cosa hi ha una errada material, no? Clar, no ens veiem els números, si és que no hi són, és a dir, atès el decret de l'alcalde número no hi és, de data no sabem quina data, clar, davant d'això ens imaginem que ha d'haver un decret de l'alcalde, però aquí no se'n fa referència. El tema bàsicament és que no és mala fe, òbviament no és mala fe, si no els estem acusant de mala fe, els estem acusant d'ineficiència en la gestió, és a dir, no pot ser que es produeixin tants i tants errors materials amb tants carrers de confiança i tantes dedicacions exclusives. En la documentació tècnica lliurada, realment aquesta sí feta bastant curosament pels serveis tècnics, en canvi s'explica bé amb tot detall les modificacions que solucionen el desgavell que representa el disseny inicial d'aquella zona. Creiem que les millores que es proposen són substancials i que ajudaran realment a ordenar aquest últim espai industrial que ens queda en aquella zona de les Pruelles. Era important de disposar de naus industrials de dimensions més petites, molt bé, a les inicialment projectades, ja que això pot afavorir la diversitat de negocis que s'hi puguin ubicar. Esperem que això faciliti de veritat que, si el preu final ho permet, la instal·lació d'industrials de Sitges i de Reuca facin incrementar l'activitat econòmica pròpia del municipi, el qual penso que pot ser molt positiu. Trobem a faltar, però, i voldríem que amb aquest equip de govern que donés més concreció en el tema dels accessos a tota aquesta zona, que no es toca en aquest tema. Trobem a faltar realment un pla d'infraestructures viàries dels accessos a aquella zona de les Pruelles que ajudi a aclarir com arribaran a la zona les mercaderies, els usuaris, hi haurà bastants camions, i l'accés a aquella zona cada vegada amb més vehicles en un indret on hi ha una piscina municipal, una zona escolar, tan propers, ens ha de fer vetllar per la seguretat i la qualitat de vida dels habitants i usuaris d'aquella zona. Ens preocupa també especialment la fórmula de finançament d'aquestes noves infraestructures viàries i sobretot els criteris, quins criteris de repercussió sobre els diferents propietaris de la zona pensa o té previst aplicar el govern. Gràcies.
Senyora Monarties.
Sí, senyor alcalde, gràcies. Bé, la comissió informativa ja vaig anunciar que el nostre vot seria favorable. Seria favorable perquè creiem que aquestes naus que es volen fer en aquest sector poden ser molt importants, per lo que ja s'ha dit que són naus d'unes dimensions més aviat mitjanes i poden ser molt adients per les persones que tenen iniciativa i que es volen establir. Per tant, ho trobem bé. Però també vaig demanar, si us plau, i prego que costi en acte, és que tota la zona, com a mínim tota la façana que dona amb aquest projecte, quedi ben urbanitzada, amb voreres que puguin passar les persones a banda i banda del sector. O sigui, que continuem tota aquella urbanització, com a mínim fins al final d'aquest projecte. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. El primer que voldria exposar aquí és que entenem el sentit d'aquesta actuació, entenem que en el fons estem d'acord en l'actuació. Es necessita a Sitges diversificar la nostra economia i això hi contribueix. També estem d'acord en la necessitat de naus industrials de petit o mitjà format per facilitar la instal·lació i el treball a Sitges de professionals fusters, vidriers, manyans, etc. No ens agrada, però entenem, l'increment de l'alçada reguladora, que es passa de 8 a 9 metres, tot i que amb mig metre seria suficient, perquè de fet de 5,50 de 5 a 5,50 que es reserva per a la primera planta, doncs hi ha un sobrant doncs, de 2 metres i mig, 3, que és més que suficient. Però vaja, no discutirem mig metre, no ve d'un pam, no? Però el que és realment una llàstima és que aquest increment de volumetria no s'hagi posat al servei d'una menor ocupació del territori. En tot cas, el que sí que demanem és una acurada integració paisatgística. També, per altra banda, és clar, ja ho deia el company Jordi Mas, parlava que és clar que no hem tingut gaire temps a poder veure tota la informació disponible, i en concret doncs, l'informe mediambiental jo no he tingut temps de consultar-lo. M'imagino que en l'expedient, senyor secretari, hi és aquest informe ambiental. Si vol, ho podem mirar. No. Sí, m'agradaria que ho miréssim, perquè realment, és clar, si vostès esperen a una setmana abans del ple per donar-nos tota la informació disponible, quan la podríem tenir sobradament abans, doncs esclar, no esperin de nosaltres que fem miracles. Aquí l'informe que nosaltres tenim d'aquesta modificació puntual del POM, on no hi ha res en relació a sostenibilitat i medi ambient,
l'informe mediambiental no hi és, no hi...
Perdó?
Que l'informe amb l'expedient de mediambiental no hi és, no sé si en aquest cas és preceptiu. El que sí que hi ha també és el decret que mancava en la proposta, que és el 708. El 708, el decret que no hi havia el número identificat. Ja.
De tota manera, en el punt 7 d'aquest mateix informe, aquest que, on posa proposta d'ordenació, diu que aquesta proposta urbanística es fa en base als següents criteris, entre d'altres: adaptació en la major part possible al planejament general vigent; segon punt, sostenibilitat ambiental, paisatgística i de mobilitat. On és? On són aquests criteris? Aquests criteris no hi són. En tot cas, el que sí que està clar és que aquest informe el tenen vostès signats del 16 de novembre i vostès s'han d'esperar 2 mesos a donar-nos aquest informe perquè el puguem llegir? No cal esperar. És a dir, si vostès volen que l'oposició faci bé la seva feina, que realment agafem un altre to, vaja, un to dialogant, doncs vostès han de posar-hi de la seva part. I posar-hi de la seva part vol dir ser transparents. I ser transparents vol dir que quan es disposa de la informació es posa al servei de l'oposició. Això ho teníem firmat del 16 de novembre. Per què ens ho donen el 16 de gener? Per què? No ho entenem. Vaja, 16 de gener no, però la setmana passada. No entenem aquesta dilació en el temps. O sigui que ens veiem abocats a abstenir-nos per manca d'informació. I és una llàstima, perquè ens hauria agradat votar a favor d'una cosa que entenem en el fons favorable per als interessos de Sitges. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Lluís Mercè.
Bé, jo sí que em remuntaré una mica amb el temps i crec que els que vam estar en aquella comissió específica de Pla General durant un any i mig, amb moltes hores de feina, ho vam entendre perfectament el que era la macro rotonda, i entre vostè, senyor Bosch. Vull dir que vostè va ser un dels quals, amb aquesta macro rotonda, vostè va intervindre molt bé també. I ho dic perquè quedi clar el tema. I a més, tinc que dir una altra cosa, que no hi ha cap augment de sostre, sinó que en la primera planta es disminueix. M'agradaria que es parlés amb rigor, ja que es diuen les coses, doncs a menys que s'estudiïn i es diguin, però que no es parli per parlar, perquè és que si no llavors ens perdem tots. I es perd el que ens està veient per la televisió, i es perden els senyors que tenen la deferència de vindre aquí als plens a escoltar-nos a nosaltres, no? Vull dir, en aquest sentit, jo crec que els temes tècnics, per això estan els tècnics, per solucionar-los, i no els problemes polítics. I estic molt d'acord de que allà va sortir aquelles dues naus, una la qual a l'Ajuntament hi tindrà un aprofitament, tant sigui benefici per la cessió que correspon a la realització que se li va fer, i amb el tema de la macro rotonda, és una macro rotonda que el preu sempre l'hem sabut des del primer dia que fèiem el pla general. N'hi ha una rotonda que anirà entre 5 milions i 7 o 8 milions d'euros que costarà. D'on sortirà els diners? Pues tindrà que sortir de les administracions, de l'Ajuntament, i alguna part, que serà la mínima, serà del polígon industrial, perquè no es pensin que el polígon industrial pagarà els 7 milions d'euros. Això ho tinc claríssim, que no va per aquí. Llavors, en aquest sentit, tot el demés, vull dir, crec que tenim que dir que realment s'han fet unes naus, aquestes 38 naus que van amb aquella indret, crec que és prou important a partir de 216 metres perquè no hi hagin les macros naus de 650 en amunt, que és el que realment surt, no? Bueno, i jo no sé si és que tinc més o menys temps que algú, però realment jo ja, quan vaig a les informatives, per això tinc els dictàmens anteriors per llegir-me'ls i mirar-me'ls, i quan realment en aquests 20 i pico anys que porto en aquest Ajuntament he tingut el vici de quan un dictamen no m'agrada abans d'anar a la informativa, pues me'l llegeixo, me'l miro i llavors el discuteixo, i si el tinc que discutir amb la informativa, el discutiré amb la informativa, i si el tinc que discutir amb el regidor, el aniré a discutir amb el regidor, i si el tinc que discutir amb el tècnic, aniré a discutir amb el tècnic. I aquest sempre ha sigut el meu tarannà. Ara, vindre aquí al ple sense la lliçó apresa, pues realment em sembla una mica lamentable. Res més.
Moltes gràcies. Alguna paraula per al·lusions, senyor Andreu Bosch?
Sí.
Perdó, el senyor secretari?
Sí, és per contestar la pregunta del senyor Andreu Bosch. Sí que l'annex 3 hi consta l'informe de sostenibilitat ambiental. Forma part del projecte, no està en l'expedient administratiu, però sí dintre el projecte.
És que no ho dubtava, senyor secretari. El que ho dubta és el senyor Andreu Bosch. Senyor Andreu Bosch, té paraula.
Bé, doncs gràcies, senyor secretari. No sé de quin temps disposa vostè, senyor Mercè. Jo sé del que disposo. Sé que aquest informe que se'ns va lliurar la setmana passada porta la data de 16 de novembre. De moment el govern no m'ha explicat quines raons pot posar sobre la taula per no lliurar-nos aquest informe fins la setmana passada. Ens podria donar la documentació no amb el mínim temps reglamentari, sinó amb el màxim temps disponible. No el mínim temps reglamentari, el màxim temps disponible. I jo que sé que puc dir és que m'he llegit aquest informe i quan parlo de volumetria, doncs sé del que parlo. És a dir, aquí el que pressuposa és una alçada reguladora en principi de 8 metres d'alçada i també el que pressuposa és una planta baixa de fins a 5,50 metres. Si fem una resta simple, queda per a la planta superior, la primera planta, doncs 2,50 metres, que si restem d'aquí els forjats i el que correspon a la coberta, doncs esclar, queden uns 2 metres escassos, és molt justet, i per aquesta raó es demana aquest metre de més al qual no ens hi oposem. Ara bé, si no concedíssim això, evidentment aquestes naus anirien coixes d'alçada. Per tant, doncs aquesta modificació té sentit i té aquest sentit que dic jo. O sigui, el que vull venir-li a dir és que jo m'he estudiat acuradament aquest tema i si dic el que dic, ho dic per al que he exposat.
Per al·lusions hi acabem, senyor Mercè, o no? No, jo dic perquè el senyor Armand Paco vol explicar...
Jo el que no tinc que fer és un diàleg amb el senyor Bosch.
No,
jo l'únic
no.
Que dic que el senyor Bosch no ho té ben entès i que hagi l'equip de govern que li expliqui d'una vegada.
Gràcies.
Perquè és que si no semblarà que jo tingui alguna contra el senyor Bosch, que jo no tinc res contra ningú, però que almenys s'assenyeixi a la veritat, res més, i que s'hi expliqui el portaveu del Partit Socialista,
pues,
que és el que realment es té que especificar aquí.
No, el govern, i l'iniciativa també, és perquè ho recordem, no estem sols. Doncs deixem que el senyor Manpaco expliqui a tots els grups de l'oposició què és el que proposem. Gràcies.
Gràcies, alcalde. A veure, intentaré ser el més didàctic possible. Mireu, la modificació puntual d'aquesta part del polígon de Massalva, de Proelles, bé, és objecte perquè el propietari del sòl, quan mira el pla general aprovat l'abril-maig del 2006 i vol tirar endavant aquest polígon, doncs s'adona doncs, hi ha que una altra manera de poder-ho fer millor, de distribuir millor la vialitat, de distribuir millor el terreny, de col·locar millor les naus, i s'estableix un diàleg amb els tècnics municipals en els quals intenta doncs, millorar-se a l'entorn. Ja sé, senyor Mas, que ho hauríem fer molt malament en el pla general i ho van aprovar molt malament, però bueno, rectificar és de savis, no? I de tot plegat doncs, resulta una proposta que, com molt bé s'ha dit, és diferent en alguns aspectes, no? Estem parlant d'un polígon de nova creació, un polígon amb un sòl aproximat de 35.000 metres quadrats. D'aquests 35.000 metres quadrats hi haurà uns 16.200 metres que es dediquen a sistemes generals, que són zones verdes, vials, voreres, i després tenim una porció d'aquest sòl, que és l'aprofitament que té el propietari del mateix, que seran uns 12.300 metres quadrats, i una altra part molt important que serà de cessió a l'Ajuntament, que seran aproximadament 8.190 metres quadrats. L'objectiu de la modificació s'ha explicat així a l'engròs, però a mi m'agradaria dir-la molt ràpidament, i són 5 qüestions que jo crec que són destacables. La primera és donar caràcter normatiu a aquesta nova fitxa urbanística quan es produeixi la seva aprovació definitiva, de la qual cosa resulta que es podrà posar en marxa el procés de transformació d'aquest sòl. Per tant, presentació del projecte d'urbanització i la seva aprovació i per tant, senyor Artigas, estarem molt a l'aguait de que allò que vostè ens ha demanat i ens ha suggerit doncs compleixi lògicament tant les voreres com l'accessibilitat, com el tema de l'enllumenat públic, etc, etc, no? Ja vetllarem i en tot cas quan tinguem un avanç del projecte, doncs cap problema de poder-li fer 5 cèntims, no? La segona qüestió, i ja s'ha comentat també, és modificar una mica la tipologia de les naus que en aquests moments i són presents al polígon, de tal manera que es substitueix per una altra, entenem que més adequada donat els temps que corren. No, per què? Perquè ens sortiran naus que aniran dels 240-250 metres quadrats fins als 600 i escaig, sempre quan no hi hagi agrupació de les mateixes que en qualsevol cas sempre podrien ser de dimensions superiors. En tercer lloc, aquest increment en el nombre de naus, l'Ajuntament entén que hi ha un major aprofitament o un aprofitament que té major valor i per tant ha aconseguit doncs, que de la cessió del 10% aquesta arribi al 15%, la qual cosa pensem que és molt profitosa perquè augmenta el nostre patrimoni. I també, en quart lloc, perquè la tipologia d'aquestes naus doncs, permetrà la construcció en planta baixa i planta pis i hem optat perquè la planta baixa sigui una mica superior en relació a la planta pis, la qual quedarà retranquejada en relació a la planta baixa per intentar minimitzar els possibles impactes que representa la construcció d'aquestes naus i que en aquests moments proliferen en el polígon. Finalment, doncs, que ha sortit aquí en aquest debat, però que no és subjecte de la modificació, amb el tema de les infraestructures de connexió amb l'autopista. Insisteixo, no és objecte d'aquesta modificació puntual, però sí que hi ha converses, no només amb aquest propietari que detectem de nou, sinó amb la resta de propietaris que ja estan ubicats en el polígon des de fa força temps, per intentar trobar una sortida a la solució de les infraestructures, solució que per altra banda està fixada en el pla general, però evidentment hi ha diversos mecanismes per poder-les tirar endavant. El senyor Mas ens ha comentat una, que és un pla d'infraestructures viàries, però punyeta, senyor Mas, el polígon es posa en marxa en l'any 90 i escaig, 94, 95, 96, algú altre ja podia haver planificat un projecte d'infraestructures. Bé, en qualsevol cas, el pla general ho contempla, jo no sé si serà la solució definitiva la que hi ha dibuixada o haurà de ser una altra, però en qualsevol cas el que sí volem és tenim preparats acords amb propietaris, convenis, per intentar desencallar aquesta qüestió i veure si el dia de demà pot ser una realitat. I per últim, doncs, senyor Bosch, i jo de vostè espero poc i miracles, cap ni un, ja li ben asseguro, però miri, la informació que nosaltres tenim és una informació que no és definitiva, és un esborrany. Segurament la signatura d'aquesta informació que se li va lliurar hauria estat més adient posar-la a la data en la qual la teníem, perquè si recorda jo li vaig començar que fins al divendres abans de la informativa no havíem tingut tota la documentació a la nostra disposició perquè és bastant voluminosa. En qualsevol cas, jo li reitero, com ha dit el senyor secretari, que dels annexes i documents que acompanyen aquesta proposta de modificació hi ha un estudi de mobilitat, un estudi arqueològic, perquè ja els hi vaig comentar que havien detectat allà una cabana de pedra seca, hi ha un informe de sostenibilitat ambiental, un informe paisatgístic, un estudi d'inundabilitat, hi ha un reportatge fotogràfic, un estudi econòmic financer, un pla d'etapes per tirar endavant aquest polígon i les sessions de sòl i l'obra urbanitzadora. Per tant, tot això una vegada més a la seva disposició per obtenir el detall que sigui necessari o que a vostè li interessi. Gràcies.
Senyor Mercè.
No, bé, per il·lusions del temps passat, no? Que li vull aclarir també al senyor Manpaco que no s'ajusten a la realitat. No, a veure, aquest polígon industrial el va aprovar en època del senyor Jordi Serra, va aprovar el pla parcial, va aprovar el polígon i a més el projecte d'urbanització que es va fer un modificat, diversos modificats, entre ells els temes de les aigües pluvials que es va tindre que canviar el col·lector. I es va canviar un col·lector d'un metro doncs, per dos, per tres o alguna cosa així que va ser enormes, que eren aquells camions que passaven amb aquelles grans blocs de ciment que anaven pel polígono que venien d'Elda. Llavors, a partir d'aquí li tinc que aclarar al senyor Armand Paco que això no va anar d'aquesta forma que ell diu, no? Vull dir, llavors, els accessos tampoc estaven contemplats quan es va aprovar aquest pla parcial, ni hi havia les sessions fetes, sinó que es parlava d'un teòric pla parcial del camí de la Fita. Llavors, mai ha vingut aquests terrenos en solfa ni per poder fer aquests temes, però sí que el polígon industrial estava aprovat i estava aprovat definitivament, I a més després Carreteres va posar una problemàtica que va voler un tercer carril que a més es va tindre que parar 3 mesos les obres del polígono per redactar aquest tercer carril que està programat i tirar les naus 50 metres més cap dintre. I hi ha un tercer carril que, com vostè comprovarà, amb el pla general també hi consta amb aquestes vegades. Ho dic per assenyir-nos a la realitat, no per res més. Vull dir, a vegades pues, no conèixer el tema pues, fa dir coses que no són, no? Però amb tot amb molt respecte, no?
Moltes gràcies, senyor Bosch.
Sí, per al·lusions també només dir-li amb el senyor Mercè que no he fet altra cosa en la meva intervenció en relació a l'alçada reguladora que parafrasejar el que ara llegiré, que correspon a la pàgina 7 d'aquest informe que ens va lliurar l'Ajuntament, que signat pels serveis tècnics de l'Ajuntament de Sitges i amb data 16 de novembre de 2007, que després el senyor Armand Paco diu que es va signar posteriorment, però vaja, el que consta aquí és el 16 de novembre. Diu, també amb la nova clau urbanística assignada a l'àmbit d'interès es proposa incrementar l'alçada reguladora màxima de 8 metres a un valor de 9 metres. Aquest increment respon igualment a criteris funcionals, donat que normalment la planta baixa requereix un mínim de 5 a 5,50 metres d'alçada per les mateixes operacions indicades anteriorment, i si es considera una alçada reguladora mitjana màxima de 8 metres, resta molt poca alçada per consolidar la planta primera, un cop es descompta l'espai destinat a forjat. Com veu, doncs, la meva argumentació estava ben fonamentada. Gràcies.
Senyor Bosch,
senyor
jo...
Lluís,
no, un moment,
demani la paraula. Ah, me l'ha demanat.
No, ja l'he demanat.
Sí. Perdó, sí, sí. Doncs que, ja ha dirigit al senyor Lluís Mercè o...?
No, no, ell m'ho ha elegit amb mi.
Vale, vale, senyor
Bosch. Doncs li contesto jo. A veure, senyor Bosch, jo no he estat mai parlant de l'alçada reguladora. Em sembla que a l'impacte d'aquesta puja d'aquest metro queda compensada amb la disminució de que aquest primer pis va retranquejat o no va retranquejat, senyor Bosch. Si a menys edificació, encara que sigui una mica més alta, a l'Skyland que hi ha allà, a darrere amb les muntanyes, no li variarà de res, senyor Bosch. Vull dir, a veure, és el que jo he manifestat, i jo no he estat mai en aquests moments parlant de l'alçada reguladora. No m'ha sentit vostè amb aquest ple que jo parli d'alçada reguladora. I dic que es disminueix amb el sentit de la primera planta. Res més, senyor Bosch.
Senyor, però acabem, senyor Bosch, és que l'important és aprovar aquest punt o no aprovar-lo, però debatre sobre aquest punt i no sobre el metro, que ja l'hem debatut diverses vegades. Però parli, senyor Bosch, parli, parli.
És que sap què passa? Miri, si ho deixéssim sense augmentar aquest metre, evidentment la planta superior no es podria utilitzar. No sé si tindria ni tan sols la mesura legal per poder-se utilitzar com a oficines. Per tant, nosaltres fem un favor al promotor, és a dir, nosaltres ajudem el promotor a rendibilitzar aquesta planta, per tant, la compensació que demanava a mi em sembla més que justificada.
11:38, com ens comentava en Joan Totosaus, fa 23 minuts aproximadament, aquest punt relacionat amb el polígon industrial de les Cruelles, oficialment anomenat Masalva perquè ja no es pot desoficialitzar, va acabar amb aquest debat entre Andreu Bosch i Lluís Mercè. Bàsicament, però, el que ens ha de quedar com a titular és que el polígon industrial de les Cruelles s'ampliarà, i s'ampliarà, diguem-ne, en tota la banda, per dir-ho d'alguna forma, pujant a mà esquerra, tota aquella banda, diguem-ne, de l'Albi, a la part de més amunt, anant ja cap a la carretera que puja cap a Massalva. Per on seguim, Joan?
Doncs continuem, però ens aturem de seguida, perquè el següent punt també va generar un cert debat. Es tractava de l'autorització de constitució d'hipoteca sobre el dret real de la concessió atorgada a CAE Sitges SL, segons contracte de gestió del servei públic per a la construcció i explotació d'una piscina municipal. En aquest punt, doncs, s'autoritzava a l'ampliació de la hipoteca sobre aquest dret real de la concessió per import de 1,2 milions d'euros i una durada de 20 anys més 2 de carència. Aquest fet, aquesta autorització, la sol·licitud de CAE de l'ampliació de la hipoteca, va motivar els dubtes de Miquel Forns, de Convergència i Unió, perquè primer, després de com havia anat l'obra, i en segon cas, que aquesta ampliació de la hipoteca representa representa que doncs d'una manera, o va donar a entendre que pot representar d'una manera encoberta, aixugar una part de la diferència que hi havia entre l'oferta que havia presentat CAE Sitges en el seu dia per presentar-se a l'adjudicació i la base de l'adjudicació, que era d'un 29%. Per tot plegat, doncs, i pel fet que l'Ajuntament no tenia cap obligació d'acceptar aquesta ampliació de la hipoteca, doncs el seu grup va votar en contra. Per altra banda, Ramon Artigas del Partit Popular va preguntar, i això va generar doncs un altre diàleg després amb Armand Paco, sobre el tema del pàrquing i de la finalització de les obres d'urbanització. Armand Paco va contestar que la necessitat d'ampliar la hipoteca simplement estava basada en el fet que l'obra ha estat més cara del que inicialment s'havia previst i que no és res extraordinari que doncs un gestor, un adjudicatari, doncs demani una ampliació de la hipoteca sempre i quan no surti dels límits marcats per al mateix contracte, ni els límits temporals, el contracte és per, no sé si és per 40 o 50 anys i la hipoteca és per 20, ni els límits econòmics que, de la base de l'adjudicació. En qualsevol cas, i després sobre el tema del pàrquing també se li va contestar al senyor Ramon Artigas que en principi ja està obert. Això va generar una certa controvèrsia perquè Ramon Artigas va dir que ahir al matí no ho estava i l'alcalde li va contestar que sí, i aleshores Ramon Artigas va dir no, però pel camí de la Fita no ho està, i l'alcalde va contestar sí, però és que pel camí de la Fita no s'hi entra, s'hi entra per darrere. Llavors també va haver el dubte de quin era el nom del carrer que va per darrere, que és que em sembla que és el carrer de Cal Antoniet, però no estaven convençuts. Bé, la qüestió.
La qüestió és per on s'entra el pàrquing de la piscina municipal.
El pàrquing de la piscina municipal, segons va dir l'alcalde, ja està obert. I fins i tot es va posar a disposició del senyor Artigas per anar-ho a mirar. Per altra banda, pel camí de la Fita encara estan les tanques col·locades, es col·locaran unes pilones i només es deixarà una pilona d'aquestes que es poden treure doncs per si hi ha un dia un servei d'emergència doncs que hi pugui accedir. I s'estan acabant les obres d'urbanització per l'accés pel camí de la Fita. Escoltem, per tant, doncs aquest punt sobre la concessió de l'ampliació de la hipoteca CAE Sitges. Comença Miquel Fons, continua Ramon Artigas i clou Armand Paco.
Però ara, en aquest moment, també volem expressar que tal com han anat les coses, tal com han anat l'obra, les dificultats d'entrega de la mateixa i la mateixa gestió, en aquests moments potser ens ho plantejaríem. Amb la sol·licitud d'aquesta hipoteca, al nostre entendre, sembla clar que el criteri que en el seu moment van expressar el secretari municipal, l'interventor municipal, el vicesecretari, la tècnica d'administració general d'intervenció i, en definitiva, els serveis jurídics del nostre ajuntament, de que ens podíem trobar davant d'una baixa temerària, sembla que es podia haver complert. Sembla que s'ha complert, perdó. Donat que avui doncs toca parlar de solvència, volíem recordar que, com molt bé explica el dictamen, la societat concessionària va guanyar el procediment de contractació en base a un import total de més de 4,5 milions d'euros. Aquesta va ser la seva oferta econòmica. Oferta econòmica, que també sigui dit de passada, va ser presentada en el Registre General de l'Ajuntament un dia després de l'obertura de les pliques, i per tant de tenir constància de les ofertes econòmiques de la competència. El que no tan sols al nostre entendre, sinó també als ulls de molts ciutadans, podria ser una clara vulneració dels principis d'igualtat i de lliure concurrència. Aquesta oferta estava molt per sota del pressupost del base de licitació, que recordem que era de gairebé 6,4 milions d'euros. Per tant, a dia d'avui, i davant dels fets i del punt que porten aprovació, Convergència i Unió entén que aquest 29% de diferència entre el pressupost base de la licitació i l'oferta econòmica de l'empresa o societat concessionària pot respondre a un procediment d'adjudicació, si més no, no gaire general, estrany, i el fet que ara valin la hipoteca d'aquests més de 1,2 milions d'euros no fa res més que alimentar aquestes sospites que hem volgut manifestar aquí en el ple i que, si no recordo malament, algun ciutadà fins i tot havia manifestat en algun mitjà de comunicació. Per tant, i donat que tot i que les clàusules de concessió permeten, com molt bé diu el dictamen, hipotecar el dret concessionari previ aprovació de l'Ajuntament de Sitges, també s'ha de tenir clar que la hipoteca, que amb el permís de l'Ajuntament es concedís a l'empresa concessionària, condicionaria també la futura transmissió d'aquest dret a un altre concessionari si l'actual no pogués fer front a les despeses i a la prestació del servei. Bé, perquè entrés en una situació de fallida, cosa que, donats els antecedents mencionats, no hauríem de descartar, o bé perquè així li interessés al municipi o als seus futurs governants. Per tant, Tot i que les clàusules de la concessió permeten hipotecar l'esmentat dret de la superfície, en cap cas l'Ajuntament té l'obligació de fer-ho. I és decisió política del seu govern i d'aquesta alcaldia assumir una obligació que assumiria la concessionària i en el moment de, perdó, que assumia la concessionària en el moment de signar el contracte. En aquest sentit, Convergència i Unió no vol córrer el risc de fer-se copartícip d'aquesta decisió. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ramon Artigas.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, no repetiré les paraules que ha dit el senyor Forns, perquè si no tornaria a semblar que estem d'acord i ben segur que no ho estem, almenys amb aquest tema. Crec recordar que a la comissió informativa ens va explicar el senyor Armand Paco el perquè d'aquesta hipoteca, no? El perquè feia falta i el perquè es havia d'autoritzar a la companyia concessionària. Bé, jo no entraré a discutir ni les excel·lències de la piscina ni si està bé ni si està malament, perquè en el seu dia ja ho vàrem fer. Nosaltres vàrem posicionar el que creiem convenient en aquell moment i així ho fem també avui. Però ens sobta, tot i l'explicació del senyor Armand Paco, aquest 1.200.000 euros, i ens sobta perquè, senyor alcalde, jo no li diré paraules gruixudes ni li diré el que no vull dir-li, no? Però vostè em va dir tant a la comissió a la Junta de Portaveus i també amb el ple passat que el pàrquing de la piscina estaria obert l'endemà i a hores d'avui encara no està obert. Això em fa pensar que aquest 1.200.000 euros són per pagar el que li falta cobrar, tal com es havia dit, però no pas per desfases, sinó perquè les obres que s'han fet al pàrquing o a la urbanització al voltant de la piscina així ho demanen. Però trobo que és una falta de respecte de que si no es podia obrir el pàrquing perquè mancaven aquests diners es hauria pogut dir, no, és que falta pagar no l'Ajuntament, no ho interpretem malament, la concessionària faltava pagar aquests diners a la constructora i per això no s'obria el pàrquing. Això és la informació que mitjançant alguna persona propera a la piscina m'han donat i em sap greu que vostè em digués demà mateix estarà obert, ha passat un mes i el pàrquing aquest matí encara no està obert.
Sí, aquest dematí estava obert.
Aquest senyor alcalde, aquest dematí l'entrada del pàrquing estava amb unes valles i a dintre només hi havia un sol cotxe i no em digui que no perquè tinc fotografies.
Ma, escolti,
puc ensenyar. Hi havia un sol cotxe dintre i la porta de l'entrada de la piscina pel camí de la Fita hi havia dues valles que tancaven i a més no he vist cap dia més de dos cotxes que deuen ser dels treballadors o d'alguna persona.
El que sí que és cert que no el van obrir en seguida, però sí que estava obert avui, jo li puc assegurar.
Demà poden entrar els cotxes a dintre?
Sí,
doncs per favor, enviï un empleat de l'Ajuntament que tregui les valles. O si no, autoritzi a mi que les trauríeu.
Que no hi ha valles? Que no n'hi ha?
Sí que hi ha valles.
Avui no hi ha valles.
Senyor alcalde, li acabo de dir que tinc fotografies.
Per la Fita? Perdoni, per la Fita no s'entra.
Per on entraran?
S'entra pel darrere. El pàrquing no s'entra mai.
Per darrere d'on?
Pel carrer Tassis? No, perdó. No. El carrer de Cal Antoniet. I tant, el pàrquing sempre...
Pel camí de Cal Antoniet encara m'ho posa més bé perquè estaven tancades les portes.
Que no? Bueno, escolti...
Senyor alcalde,
no.
M'ho he mirat
sí.
Perquè com comprendre si fer la intervenció és perquè m'ho he anat a mirar.
Pot ser que estiguem equivocat, vostè o jo, un dels dos. Però jo li dic, pel camí de la Fita mai hi haurà
pàrquing. Demà m'ho tornaré a mirar
sí.
I si està tancat el vindré a buscar perquè vingui.
Ara pugi i mireu. Ara pugi i mireu.
Ara pujarem?
Si ha fet fotos pel camí de la Fita...
No, ara sí que estarà tancat, segurament.
No, perquè... Sí, va explicar.
Bé, bueno, m'ho tornaré a mirar demà de matí i si està obert, però, o si estava obert avui, li demanaré disculpes, però a dintre no hi havia només que un sol cotxe.
Això és altra cosa.
O sigui,
però que no, el pàrquing per
les persones que hi van allà, tothom hi va amb bicicleta, no, perquè les bicicletes tampoc no n'hi havia.
El pàrquing de Cal Antoniet estava obert, perquè és pel Cal Antoniet, mai ha sigut pel camí de la Fita.
No, el pàrquing de la piscina li estic dient.
Sí, això.
Estava obert?
Sí.
Molt bé, d'acord, gràcies, senyor alcalde.
Alguna paraula més? Parla doncs el senyor Manpaco.
Sí, a veure, la primera qüestió i deixar molt clar que aquesta facultat que l'Ajuntament té d'accedir a que l'empresa concessionària del servei de la piscina municipal, que va ser la que la va construir amb una empresa concreta,
pugui demanar l'ampliació de la hipoteca està previst, com s'ha dit, en el plec de condicions. Tinguin en compte que en el mateix dictamen, que segurament està a disposició de vostès en aquest ple i a la informativa, ja es veu que en l'any 2006 es va constituir una hipoteca sobre el dret real d'aquesta concessió. Per què hi ha una necessitat d'ampliar aquesta hipoteca? Jo penso que ho vaig explicar. Mirin, la qüestió és molt senzilla. Aquí s'ha fet més obra, o l'obra que s'ha fet ha resultat més cara del que inicialment estava pressupostada. I lògicament, aquest major obra i per tant aquest major cost l'ha de suportar l'empresa que va resultar guanyadora del concurs. Què està fent l'empresa? L'empresa, sobre la hipoteca que té concedida sobre aquesta instal·lació, doncs demana que se li ampliï la possibilitat d'una hipoteca per un import d'1.200.000 euros. Import que primer està previst el tema hipotecari dintre del plec de condicions i segona que no supera els 40 anys de concessió sinó que és una hipoteca que es fa 20 anys. Per tant, l'Ajuntament en principi no s'ha de ressentir perquè una empresa demani una hipoteca, perquè ens consta que moltes instal·lacions d'aquesta mena, i no només l'empresa que la fa, gestiona aquest tipus d'infraestructures i aquest tipus d'equipament precisament en base a hipoteques o crèdits que es demanen a entitats financeres. Per tant, no és un cas extraordinari, sinó jo més aviat diria que és un cas habitual. La segona qüestió, senyor Artigas, lamentem que la paraula d'alcalde de dir escolta, automàticament les tanques estaran enretirades i el pàrquing està obert, és veritat que no es va produir en la celeritat que va dir el senyor alcalde, però ja li ben asseguro que no va ser per no insistència del senyor alcalde de parlar tant amb el concessionari com amb l'empresa que havia fet les obres. En el decurs d'aquesta darrera setmana s'ha anat procedint a una progressió d'esmantellament d'aquestes tanques, per tant en aquest moment la piscina és plenament accessible i diàfana des del camí de la Fita i ens queda la part posterior que és l'entrada prevista pels cotxes, que és en el sector nou del camí de Cal Antoniet. En principi és per allà per on han d'accedir els cotxes. Si bé és cert que provisionalment encara hi ha tanques perquè el que estem esperant és la col·locació d'una tanca d'aquestes automàtiques que permeti l'accés dels vehicles a l'entorn de la piscina. És a dir, no està pensat, com que l'aparcament de la piscina sigui un aparcament públic perquè qualsevol hi pugui deixar el cotxe, però en qualsevol cas volem que compleixi la funció de que l'usuari de la piscina que vagi en cotxe hi pugui aparcar allà. I jo confio que en el decurs d'aquests dies també es vagi solucionant aquest problema, no? I per últim, en aquests moments la piscina encara tindrà una franja, una part de la mateixa o el seu entorn amb tanques perquè hem de procedir encara a més obres. Una és l'acondicionament que ja deu conèixer de les instal·lacions de la petanca que estan compromeses i la segona volem assegurar fins que no es faci la rehabilitació corresponent tot l'àmbit del parc del Rocà perquè ja saben que hi ha una instal·lació preexistent, un antic supermercat i un antic restaurant i lògicament allò ha de ser objecte d'una rehabilitació i mentre aquesta no sigui possible doncs el que volem és protegir aquest àmbit i per tant i tanques encara hi continuaran sent. Gràcies.
Per al·lusions, senyor Ramon Artigas.
No, només és per mi mateix. Em confirmen que l'entrada del pàrquing no serà pel camí de la Fita. No. Això és el que m'estan dient, no? Sí, no entrarà pel camí de la Fita.
No ho ha sigut mai.
Gràcies.
Així han acabat les coses. No serà pel camí de la Fita l'entrada o pàrquing de la piscina municipal, però sí que pel camí de la Fita, davant d'una qüestió d'urgència, s'hi podrà entrar. El debat a l'entorn d'aquesta ampliació de la hipoteca a la concessionària de la piscina municipal també va centrar part del ple i seguim endavant encara abans no arribem a aquesta qüestió del mercat de segona mà, que també és una de les altres informacions del ple.
Sí, no, abans que no, arribem.
Arribem ja.
Sí, perquè doncs era el següent punt.
Ja. Per cert, no us hem dit, amb això arribarem a les 12, però com poden vostès suposar, aquí no acabarem. Avui finalitzarem a la 1, segons el plan imprevist, més o menys que tenim aquí sobre, cap a la 1 més o menys finalitzarem. Per tant, anem cap a aquest mercat de segona mà, que ja anunciava Armand Paco als mitjans de comunicació el passat divendres.
Sí, efectivament, aquí no ens aturarem gaire, simplement, doncs, després d'aquesta subvenció de la Generalitat per import de 15.100 euros que pretén minimitzar els residus generats per la ciutadania de la vila, diu aquí, i aquest mercat que es podria celebrar 4 vegades l'any, malgrat que divendres passat no van dir que no hi havia una ubicació prevista, sembla ser que en el dictamen s'indica la plaça Catalunya del Poble Sec. Això és el que diu aquí. El projecte també disposaria d'una pàgina web. Llegim també del dictamen que, entre d'altres, els articles que es podrien intercanviar o vendre serien, prenguin nota, llibres, mobles, discs, pel·lícules, instruments musicals, material informàtic, eines, roba i complements, material per a nadons i infants, parament de la llar, mobles, electrodomèstics i aparells elèctrics, material esportiu, jocs i joguines, fòssils, minerals, monedes, segells i altres productes col·leccionables, material de jardineria i compostatge, plantes i productes d'elaboració pròpia.
És una mena d'eBay. Escolta'm, anava a dir, sí, veràs, és a dir, gairebé tot.
Gairebé tot,
sí. Tenint en compte, com deia també el regidor, que s'han d'establir unes condicions, diguem-ne, d'higiene en tots aquests, perquè saben aquí que hi ha, diguem-ne, elements o productes que precisen d'unes certes condicions. Però, en principi, en aquest mercat de segona mà s'hi podria trobar o es podria posar a la venda tot això.
Efectivament. A partir d'aquí, doncs, Andreu Bosch va preguntar al secretari si ell volia presentar algun tipus d'al·legació, doncs havia de votar en contra o no. Sembla ser que només ha de votar en contra, en aquest cas, si volgués presentar un recurs contenciós administratiu en contra de l'acord. El que passa és que Andreu Bosch va anunciar el vot en contra per reservar-se el dret sobre qualsevol actuació envers aquest punt, entre altres coses perquè, segons va explicar l'iniciador de la idea d'aquest mercat de segona mà, era ell quan doncs, estava a la regidoria de sostenibilitat. Armand Paco li va demanar que reconsiderés aquesta posició i que votés a favor, ja que en el fons doncs, estirava endavant un projecte doncs, engegat per ell mateix i que en qualsevol cas, com la... sembla ser que és la Junta de Portaveus, la Comissió Informativa de Medi Ambient, esdevé l'ens en el qual s'ha d'acabar d'elaborar o perfilar aquest reglament, i Andreu Bosch forma part, doncs aleshores les al·legacions les pot formular a l'interior d'aquesta comissió sense necessitat que com a partit o com a extern doncs hagi de presentar-ho. Finalment, doncs aquestes paraules d'Armand Paco, doncs entre una miqueta de rialles dels assistents, van motivar que Andreu Bosch digués que ell volia sentir aquesta petició i que per tant doncs, que finalment votava a favor i el punt es va aprovar per unanimitat.
Vaja, escolteu.
No ho escoltem
encara?
No, perquè no ho tenim. No.
Ah, d'acord, no diguem que havíem de parlar del segon vegà.
Ho hem explicat.
Ah, d'acord, doncs. Sí. Ho tenia mal entès jo, no passa res.
Doncs continuem en el següent punt, que és la ratificació dels convenis signats amb els propietaris de les places d'aparcament de la segona de la planta segona de l'edifici del mercat municipal. Són convenis signats amb els 90 propietaris de les places d'aparcament de la planta segona de l'edifici que finalment doncs, han arribat a aquest acord amb l'Ajuntament per al projecte de reforma integral d'aquest establiment. Sembla ser que ja s'han signat els convenis amb gairebé tots, amb 85 o 86, i els 4 que falten sembla ser que és perquè simplement no estan a Sitges i no han tingut l'oportunitat de desplaçar-se fins a Sitges per signar aquest conveni. Per tant, en aquest punt, en el dia d'avui, sembla ser que només hi ha un propietari d'un establiment, no d'una plaça d'aparcament, sinó d'un establiment que s'ha negat a fer cap acord amb l'Ajuntament i que amb aquest propietari, segons va explicar el regidor Marquero, sí que s'haurà de procedir en el procediment d'expropiació, que era el que en principi s'intentava evitar. Per tant, Jorge Carretero va lamentar que això s'hagi anat dilantant en el temps i que a cada ple haguem hagut de tocar un tema relacionat amb el mercat i va demanar doncs, que l'Ajuntament sigui el màxim de flexible per intentar evitar que es vagi a l'expropiació amb el que podria suposar d'allargament del procés. Marquero va agrair aquests 90 propietaris doncs, el fet de que finalment s'hagin avingut a arribar a un acord amb l'Ajuntament i va dir que en qualsevol cas el procediment d'expropiació doncs, es mantindria i que confiava de tota manera que les obres es portarien a terme en el termini previst. Escoltem, per tant, Jorge Carretero i després Marquero.
Nuevamente, pleno tras pleno, van apareciendo los convenios con diferentes propietarios del edificio del mercado municipal. Hoy los propietarios de la segunda planta. Hay que remarcar que según la última información que nos facilitaron en la comisión informativa, faltaban todavía 6 propietarios por firmar, porque había algunos problemas de que vivían fuera. Aunque según parece nos informa, no sé si a día de hoy están ya completamente firmado, todo con todos menos uno. Me comenta menos uno, ¿no? Bueno, sacato después, luego me lo responde. Esta sería una primera pregunta, si ya han firmado todos. Esperamos que así sea, si que no se retrase más por este motivo la ejecución de este proyecto de reforma. Pero tal y como se nos informó también en la misma comisión informativa, aún queda por llegar a acuerdo con un propietario, uno de los propietarios del local del edificio, de un local del edificio. Y parece ser que, dado que las posiciones no son nada cercanas, la única solución a la que se va a tener que llegar, si no se remedia esto, va a ser la expropiación.